bé, un dilluns més, com totes les setmanes, pues tornem a saludar a Deborah Fandols de Abnal Ecologistes en Acció. Bon dia, Deborah, com estàs?
Hola, pues molt bé.
Bueno, un dilluns més. Els dilluns sempre ens costa arrencar, he de dir que els dilluns són uns dies un poquet complicats tant per a tu com per a mi, però bueno, és important que estem aquí tots els dilluns parlant dels temes que parlem.
Al pie del cañón, sí.
Bueno, Deborah, avui m'agradaria parlar d'un tema que fa unes setmanes vaig tindre l'oportunitat de parlar en molts alcaldes, en molta gent que els afecta aquest tema, i el tema de la sequia, no? Hem vist com aquest estiu ha sigut un estiu molt complicat a molts de pobles del Maestrat, sobretot a l'interior, que han tingut que anar en cubes d'aigua, inclús encara n'hi ha alguns pobles que s'estan abastint en cubes d'aigua.
Sí, bueno, suposo que parles, jo que sé, d'Ares del Maestrat, uh-huh. Vilafranca me pareix que també ha tingut aquests problemes. Mira, Canet no ho sabia. Uh-huh. Vull dir, i sí, és una cosa que és d'antes de l'estiu, com bé dius. Sí. Per lo que dic, antes va igual més de mig any que estan en este tema.
Bueno, avui m'agradaria centrar-me en el tema perquè sabem que aquí al costat tenim un pantà molt bonic. Quan està a tope és molt bonic veure, no?, ixe pantà, ixes fotografies, disfrutar d'un caferet veient el pantano, no? Però m'agradaria parlar de la realitat, no? Tenim aquí al costat un paratge molt bonic que realment, aunque haga plogut el que ha plogut per aquí a la costa, perquè realment, per exemple, a Peníscola van caure molts de litres en pràcticament mitja hora, però allí continuem igual, no?
Sí, bueno, les últimes dates oficials, que les he comprovat avui antes de vindre per si acas, donaven el 0% en cas. I bueno, és esta típica cosa que sempre parles amb la gent que te diu, uah, bueno, però el pantano ja està sec moltes vegades, que ja hem vist lo típic que apareix el pont, els restos de la iglesia, dels edificis i tot això, que dius, bueno, ja està sec altres vegades, no passa res, ja se plenarà. Ja a la tardor quan plogui ja se plenarà, mireu la que va caure i no ha respirat, tampoc. Pues això que s'abastí, sobretot, com sabeu, el pantà de Cona és abastiment de l'agricultura, de tot el que hi ha aigües avall, tant de la part nostra com de la part de Tarragona. Uh-huh. I, bueno, tindríem que es començar a veure l'illa a les orejas al lobo, com se diu. Sí. Cada vegada això serà més freqüent. Efectivament, no se pot negar que he estat 8 altres vegades. Jo, en el meu temps de vida, i tu també, ho has vist, que sí, ha estat sí, sec altres vegades. Però sí que totes les tendències i tot te diu que això cada vegada serà més freqüent i que és possible que, jo què sé, ara tardem anys si és que el tornem a veure ple del tot. Que esta és una altra, que se plene al 30% te dona risc de sequia de que en pocs mesos torni a estar buit i tornem a tindre pues, totes aquestes restriccions que parlem.
Mm-hmm. Per a la gent que s'ubica un poquet, no?, de parlant del pantà, normalment l'aigua que abastix el pantà, l'embassament, d'on proveix aigua?
Sí, bueno, s'alimenta de tota la part alta de la Tinença i dels ports, diguéssim. Tot el que plou allí, també quan les èpoques que nevava, que este és un altre assumpte, perquè ja no neva tant com antes,
no.
S'alimentava sobretot de les aigües de desgel de primavera, quan se desfeia el gel. I, clar, encara, realment és un pantano supermenut, vull dir, és dels més menuts que tenim a la península. Només té 11 hectòmetres cúbics, vull dir, és una cosa, i, a més, està mig col·lapsat, que si l'heu vist sec, us haureu donat compte de que, sobretot, la part de la presa està molt plena de sediments, que este és un problema que també hi hauria que parlar del tema de que se van fer els pantanos, encara que hi ha gent que, meravella, a l'època de fer pantanos, se van fer un poquet reguleros. Els pantans moderns que se fan ara, que aquí ja s'estan fent molt pocs, tenen una trampi, com una espècie de trampilla a la presa baix per poder alliberar sediments de vegada en quan. I el problema és que, encara que tu els datos te continuen dient que aquest pantano alberga 11 hectòmetres cúbics, realment, si tu te fiques a medir, caben molts menys. Perquè hi ha una part que ja, sobretot la part contra la presa, diguéssim, està colmata de sediments. Vull dir, entre que plou menys, arriba menys aigua, i de que en si els pantanos estan col·lapsant-se, pues, tot fa pensar que tindrem un problema d'abastiment i que cada vegada serà més freqüent. Suposo, si se fa bé, que l'aigua de boca serà el que últim que se tallarà. Però és que, com hem dit, el pantano de Ulldecona bàsicament se dedica a l'agricultura. I està el tema de que cada vegada hi ha menys aigua i també que cada vegada se fan polítiques agrícoles més irresponsables. ¿Vale? Que és un altre tema.
Sí, parlant un poquet del problema de la sequia, no?, que estem veient, perquè realment tenim un problema. No només per l'estiu, sinó que ara s'està continuant, ja estem entrant dins del mes d'octubre quasi, per no dir-ho que demà és octubre, i continuem en eixa forta sequia, no? Estem veient que el pantà, pues, no sé quants mesos portarà sec, però ja porta molts de mesos sec, i des de Ecologistes en Acció, des d'Amnal Ecologistes en Acció, per què creu que realment el pantà que tenim aquí al costat està sofrint durant tant de temps aquesta sequia?
A veure, és que pareix que sempre parlem de lo mateix, no? Però és evident que estem parlant d'un tema de canvi climàtic, vull dir, cada vegada, però és que, vull dir, este exemple que tenim al costat és lo que nosaltres veiem i tal, però vull dir, està sent una cosa que ja s'està fent endèmica de tota la península, vull dir, és lo que tu dius, pobles d'aigües amunt que estan tenint-se que abastir en cubes. Jo mateixa, que la meva família és de Fortanete, ma tia, que té 97 anys, m'ha dit que ja mai ha vist les fonts del poble seques, i ara des de fa un parell d'anys estan seques, les típiques fonts de muntanya, vull dir, s'estan secant, vull dir, i és una cosa que tenim que acceptar que està passant i que tenim part de responsabilitat. Últimament, jo no publico res a Twitter, X ara, antigua Twitter, però sí que utilitzo molt per informar-me i per veure el que pensa la gent i aquestes coses, i hi ha una tendència a, bueno, a pensar que, bueno, primer era negar-ho, després era, ara sí que és veritat que està passant, però no és culpa nostra. Vull dir, és més fàcil, bueno, ja hi entraríem en temes de conspiranoies, de que mos fumiguen i totes aquestes històries, però és com que la gent té una huida hacia adelante i li costa assimilar la realitat. Assimilar que viurem segurament en restriccions durant els pròxims anys, si no canvia, que no té pinta de canviar, és com que és massa perquè la ment humana ho assimile, no? I entonces s'intenten tirar balones fora, diguéssim, donar la culpa a qualsevol antes que assumir que tots tenim part de culpa.
Sí, al final jo crec que el punt és no tirar la culpa a qui realment la té, sinó fer una solució, no? Una solució que no sigui un parche, com sempre dic, perquè moltes vegades quan hi ha un problema fiquem un parche, no? Se fica un parche des de qualsevol lloc, des de l'administració, des del que siga, no? Però realment per a que això no passe o per a que ens adaptem al canvi climàtic, perquè el canvi climàtic està ahí, vindrà, ara mateix sofrint, com ens hem d'adaptar, no? Perquè pot ser que ja arribi un dia que no tinguem aigua per a beure.
Pues mira, totalment. I vull dir, i sí que jo ara mateixa ja tinc assumit ja que és una cosa que passarà. Pot ser més grave o menys grave, això també, bueno, que hi ha visions molt catastrofistes, jo tampoc les comparteixo, però que no serà com estarà, sí, és una cosa que jo crec que ja no se pot negar. Entonces, la seua cosa seria que intentéssim adaptar-nos lo mínim possible, però després tu veus barbaritats, que jo crec que això ja ho he comentat aquí alguna vegada, però vull dir, jo ara ja ven la situació de sequera que tenim damunt i que pareix que serà pa llarg, quan veus que encara hi ha hectàrees i hectàrees de regadiu, de taronges, per exemple, aquí, vull dir, el primer, ja de per si, el primer que va decidir ficar regadius aquí a la nostra zona se va corona de glòria, perquè si tota la vida s'han plantat amb les garroferes i oliveres era per algo, vale? Però és que ara, si no estaven contents ja en les taronges, que més o menys l'estadística te diu que són uns 600 litres per quilo de taronges, si no recordo mal, ara està la moda de l'aguacate, que són 1.300 litres d'aigua per quilo d'aguacate. I aquí encara no és molt, però tu te vas a la part de Castelló, Benicàssim, en tota aquesta zona, i ja pràcticament totes les extensions que veus són aguacate. Vull dir, és super irresponsable permetre que estiguin proliferant aquests cultius que necessiten tantíssima aigua, perquè al final, jo te dic, primera, perquè ells mateixos perdran diners a la llarga, perquè no tallaran l'aigua de boca, vull dir, la població, l'aigua de boca de la població té que ser l'últim que se talla. Per tant, quan ha passat aquests anys de sequia, sobretot a la part de Catalunya que ho veuen antes, el que tallen és restriccions per a l'agricultura. De fet, el que tenim més a prop de la part de Tarragona, el Delta de l'Ebre, fa 2 anys que desembalsen la meitat d'aigua per regar els arrossars, i en això se tenen que apanyar. Per què? Perquè l'Ebre, inclús l'Ebre, que estem parlant d'un dels rius més caudalosos de la península, ja no dona més de sí. Vull dir, tenim que començar a pensar quin tipus de cultius fiquem. Però és que altra cosa és també els usos que ja no són necessaris, que això també ho hem comentat alguna vegada. Les piscinetes, els camps de golf i tota aquesta història. De fet, mira, parlant de l'X, del Twitter, molts de, sobretot gent de Catalunya, ho dia. Diu, ja veuràs que hasta maig o juny estàvem parlant de les restriccions d'aigua i de que hi havia que ahorrar aigua. Diu, ja veuràs que juliol i agost, que és quan ve el boom de turistes, no diuen res. Efectivament, van a parar les administracions de parlar sobre el tema de la sequia. Ara, al setembre, quan ja han marxat la majoria de turistes, altra vegada. Teniu que ser conscients de que segurament hi haurà restriccions i apel·lem a la responsabilitat de la població. A veure, no. Vale? Evidentment, ve un flux de gent de més a l'estiu, a les nostres zones, perquè són turístiques i tota aquesta història. I és el que és. Però també, quin gasto d'aigua per persona fan aquesta gent? Evidentment, tenen que veure. Però és necessari que cada un tingui la seva piscina plena? És necessari que s'estiguen ara mateixa tornant a fer projectes de camps de golf que encara no se faran i que requeriran milions de litres cúbics d'aigua al dia? Vull dir, és que totes les coses, a vegades ho mires i comences a sentir una sensació d'irrealitat, com de que és tot un absurd de dir, realment no esteu veient el que esteu fent? El que acabarem patint tots per aquestes coses? Jo ja, la història de tens que dutxar-te en 5 minuts en menys de 10 me pareix menys important que totes aquestes coses. Evidentment, tots tenim una responsabilitat individual, però quan tu estàs, realment, és com lo de dir de jo estic aquí bevent el cafè en una palleta de paper i me la tinc que beure superràpid perquè si no se desfà i després hi ha gent que té avions privats. Vull dir, és aquest motiu. No hi ha que llevar la responsabilitat individual, però tampoc hi ha que donar tota la culpa a cada persona quan los de dalt estan promovent aquestes coses.
Sí, al final crec que és responsabilitat de tots, no? Que, o bé, el que deia abans, no donar-li la culpa realment a ningú perquè la culpa la tenim tots, no? De que passen que passa el que passa, que ens falta aigua, però realment crec que al final el discurs central del que tindríem que deixar en aquest programa és realment quines solucions aparent ens esperen aquests anys, no? Perquè l'altre dia ho parlava en una alcaldessa d'un poble d'aquí de l'interior que ella pues, ja no li veia al final de portar cubes d'aigua al poble, però claro, la gent té que beure, la gent té que cuinar, la gent té que regar, però claro, a quin cost, no? Perquè tots els dies portar cubes d'aigua és molt car per al poble.
Home, el principal seria que això, lo mínim, mentre decideixen què fan, seria que això ho pagués l'administració superior. Vamos, que això depengui de les arques municipals. Si és així, mira, això desconeixia que ho paga el poble del seu pressupost.
Bueno, hi ha pobles i hi ha pobles que ho paguen ells, hi ha pobles que ho paga la Diputació, però clar, la Diputació també arriba bastant.
No, està clar. Vull dir, és que el problema de tot això precisament és que no hi ha una solució. Per desgràcia, és que vull dir, en este tema hi ha temes que puc ser optimista i tots podem ser optimistes, però és que en este tema és una cosa que què passarà? Pues que igual aquests pobles s'acaben abandonant. És que és així de trist. Vull dir, ja hem arribat a un punt que si realment no canvia i que no té pinta de que vagi a canviar, que té pinta de que anirà pitjor, pues què passarà? Que les zones on no hi ha aigua pues s'acabaran abandonant i ja està, perquè els usos s'aniran reduint a poc a poc. Primer l'agricultura i després l'aigua de boca. I és això. Bé, fa poc, esta setmana mateixa, hi havia un titular de, no recordo quin periòdic, no sé si era el Diari o no sé què, que ficava el peligro de la sequía en España y en ben gran la tecnología no nos salvará. N'hi havia èpoques que sempre dien la frase de oi, però és que qualsevol problema ambiental, oi, estan supercontaminats els aqüífers, algo inventaran. La frase esta a mi me rebenta, lo de algo inventaran. Sí?
A veure, realment algo han inventat, perquè l'altre dia estava veient un documental de que convertien l'aigua marina, vale, l'aigua del mar, en aigua potable, però claro, això és un procés que se tarda tant que no pots abastir tanta gent perquè tardes molt en convertir l'aigua del mar en aigua potable. Saps? Això potser és una solució aparent, però també ahí estàs danyant un ecosistema.
Efectivament. És que aquesta és una altra. Últimament hi ha una tendència a considerar desaladores, suposo que te referís a algun procés de desalació d'estos, que uah, bueno, però el mar és enorme, pues anem a desalar i ja està. De fet, els camps de golf que s'estan construint per la nostra costa pretenen abastir-se d'aigua desalada per no afectar l'aigua de boca i a l'aigua de l'agricultura. Però és el que dius, després d'ahí queda un residu, que és la salmuela, és una superconcentració de sal, que això què fa? Hi ha zones que directament ho tornen a tirar a la mar. Allò és un desert de vida. O sigui, si no recordo mal, quan se va fer la de Oropesa, hi havia un vídeo promocional que ells t'explicaven el procés i tal, i los tres o quatre que estàvem allí que entenien més o menys el que estava passant, tu veies el vídeo i dius, però com se'ls ocorreix ensenyar això? Perquè ensenyen de, uah, mira que magnífic, agafem aigua de la mar, la desalem i després ho tornem a deixar. I els vídeos d'on se sotava, on sortia el depòsit, era un autèntic desert. No hi havia res de vida en aquesta zona. Vull dir, també, no hi ha cap meravella. Vull dir, no hi ha cap invent milagros que pugui solucionar això. Per desgràcia, n'hi ha que només se pot recurrir a això, a fer polítiques més responsables i a llevar els usos que... llevar o acursar o reduir els usos que realment no són indispensables per a la població. Jo continuo insistint, no se mor ningú per no jugar al golf. No se mor ningú per no tindre una piscina a ta casa en vez de tindre que anar a banyar-te a la piscina del poble, como todo hijo de buen vecino. I tampoc se morirà ningú si no te menges una tostada d'aguacate cada dia per esmorzar. I tornem a menjar ameles o olives, com s'ha fet tota la vida. ¿Vale? Però, per desgràcia, el que estem dient no és una solució individual. Això són coses que s'han de promoure des de dalt.
Exacte, això és igual que el reciclatge. Pràcticament és superparegut. És responsabilitat de cadascú que anem a millor o anem a pitjor.
Efectivament. Jo vull dir, jo puc entendre, jo també me sento bé quan faig coses i dius, mira, estic separant bé els residus. O, mira, ja no me banyo des de fa un munt d'anys, ara me dutxo sempre. O, jo què sé, aquestes coses que dius, que te fan sentir bé, que saps que estàs col·laborant. Però al final això és un percentatge nim... És que és un discurs perillós, jo ho sé, perquè entonces la gent dirà, buah, pues entonces total, si igual no serveix de res el que estic fent, no és així. Serveix de molt el que fem de manera individual, però és David contra Goliat.
No. Si ho fem tot.
Si realment els grans usos, els grans consumidors d'aigua, en aquest cas, no se regulen, al final és només estàs tu empentant una porta i hi ha ahí un ejército detrás en un ariete que t'acabarà tombant.
Parlar un poc d'aquest tema que a mi em pareix tan interessant, el tema de la desalinització, no, de l'aigua. Ara estava llegint un article que diu que a Espanya hi ha 765 plantes desaladores d'aigua. Vale, vull dir, són moltes plantes que hi ha a Espanya, imagina les que hi haurà al món, però a lo millor pot ser una solució o a lo millor no. Vosaltres què penseu en aquesta solució?
A veure, és el que diem, a curt termini segurament funcionarà. I sobretot tenir en compte que les desaladores, evidentment, estan a les zones costeres, que és on més consum d'aigua sobretot se fa de manera puntual a l'estiu. Però, claro, tu imagina't, tu fiquem una desaladora a Vinaròs, què farem? Abastir a la Pobla de Benifassà, per exemple, o a Fredes, quan se quede sense aigua, què n'hi ha que ficar? Quilòmetres i quilòmetres de tuberies, aigües amunt. Vull dir, és el que diem, pot ser que sigui una solució puntual, i de fet, a lo millor sí, és que, claro, no surt econòmic fer una desaladora només per dos mesos d'estiu, però igual sí que... Continuo pensant que la base està en reduir aquests usos que no són necessaris, ¿vale? Però sí que pot ser que funcione durant un temps. Però és que si tot, al final, tota l'aigua que intentem aconseguir per a aquests usos se fa de desalació, gestionar tots aquests residus serà impossible. I també, què farem? Tota la costa plena de desaladores? Cada poble 3 o 4? És que si seguim en aquest ritme, serà l'única manera d'aconseguir aigua i no és el que diem, no és una solució milagrosa.
Clar, i de fet, és com les energies, no? L'energia nuclear, per exemple, deixa residus. No? Pues això és el mateix, convertir l'aigua de la mar en aigua potable deixa residus, deixa un impacte medioambiental. Vull dir, si se lograra que aquest impacte no siguera tan gran i la sal o el que deixa, els residus que deixa, pues se pogueren transformar en algo bé, però realment no, encara no s'ha aconseguit.
No, ara per ara és un residu i a més un residu superdifícil de gestionar, perquè ja t'he dit, és com una mega concentració de sal que damunt no és límpia, perquè tu dius, si se pogués depurar o algo, és que no... Ara per ara, ja t'he dit, és una massa supercorrosiva, la salmuela, és que és una concentració de sal que és, vamos, com el mar muerto, saps? Vull dir, realment és una cosa que no se pensa, que dius, ah, de salar, que maravilla, claro, una massa d'aigua infinita que és el mar, però claro, n'hi ha que pensar... Que se fan això. Tirar la terra és un problema, perquè si realment se tenen que depurar tants d'hectòmetres cúbics d'aigua és una quantitat. I tornar-la a tirar al mar pues, també afecta, perquè tendim a pensar que el mar ho dissol tot i que no passa res, però no, i sobretot sent un problema local. Qualsevol pescador ja te dirà que, bueno, sortiria per un problema també el tema de la mar. De fet, intentaré invitar un company que tinc que és expescador, a veure si mos parla d'aquest tema. Però que vull dir, si ja està prou fastidiada i damunt li estàs tirant un material supercorrosiu que dius, és sal, total, però és sal hiperconcentrada. Vull dir, no pot ser bo.
No.
No pot ser bo. I està matant, sobretot, a les zones estes s'està observant que està matant les praderes de Posidònia, que és una de la principal alga... Perdó. Perdó als biòlegs. És una planta marina. La principal planta marina que és senyal de salut al Mediterrani, allà on se cau, és que és com una cosa que ho crema tot. És com àcid. Entonces, i són masses que tarden molts anys en formar-se. I allà on cau, ja s'ha acabat. Vull dir, és un problema. Eh? No és la gran panacea. Que estan intentant ficar-nos-ho a la força, lo de les desaladores, que és la gran meravella, però no penseu que és cap solució a llarg plaç.
Pues, Débora... avui hem parlat de problemes.
No tenim
tanta solució en el programa d'avui, però bueno, al final crec que el resum d'aquest programa és que la responsabilitat és de cada persona individual, no d'una administració, no d'una entitat pública, que a lo millor també, no? Però crec jo que la responsabilitat de que les coses vagin bé o vagin malament és de cada persona individualment.
Les accions individuals, per supuesto, que importen. I n'hi ha que fer-les, però sobretot també n'hi ha que pressionar perquè la gent adequada, este és el gran problema, convèncer a la gent de que realment és el camí, com qui diu, que, bueno, que no tindre la piscineta o no mitjar-te la tosta d'aguacate tots els dies, que pareix un gest tonto però té molta repercussió detrás. A vegades és simplement ser conscient de les coses que fem, les conseqüències que tenen. I és un treball mental que a vegades pot ser agotador, però és molt necessari. I una vegada obris ese ojo, com qui diu, ja tens una actitud en aquestes coses. I és important perquè així és com s'aconsegueixen els canvis, pressionant des de baix.
Débora, mos veiem la pròxima setmana.
Vale. Un abraç.